De mig milió d'habitants en queda un 1%. Hi han mort 5.000 persones. Almenys n'hi ha 3.000 més de desaparegudes.
Estem a la primera línia de front. En aquesta banda, més de 100.000 efectius entre les forces iraquianes, milícies i unitats de reforç.
El que denuncien avui portaveus de l'exèrcit ucraïnès, que diuen que han detectat com entraven 50 tancs de territori rus.
Ser els ulls d'una guerra o d'una crisi humanitària no és fàcil. Els periodistes que han d'explicar què passa en una situació així, sovint els toca compartir el patiment de les víctimes i viure experiències extremes en pròpia pell. Aquesta nit a TV3 posarem el focus en les persones que hi ha darrere dels micros i de les càmeres. Just després del Telenotícies trepitjarem els platós de la televisió per parlar amb 6 persones, 6 periodistes, 6 corresponsals que han cobert conflictes i crisis arreu del món. Són en Nicolás Valle, la Txell Feixas, el Joan Roura, l'Alba Sotorra, en Manel Elias i també el David Fonseca. Ho farem en aquesta nit temàtica a TV3, que hem titulat Conflicte Interior, i amb qui compartim direcció amb el Paulí Sobirà. Què tal, Paulí? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Com estàs, Paulí?
Bé, i tu?
Bé, mira, una mica nerviós pel que ensenyem aquest vespre, perquè no sé amb quina sensació et vas quedar tu després de... Això és un programa que vam enregistrar aquest divendres. Ahir explicàvem també el fax, que és el mateix plató del fax, no?, que es va organitzar i dibuixar tota una escenografia diferent per fer aquesta nit temàtica especial, una cosa que et vas imaginar i que vas acabar dibuixant tu, Paulí.
Bé, molt. Un sol mai ho fa amb molta gent, no? Sempre tenim gent, a la tele encara són molts que organitzem un programa, i això és bo també, perquè tothom pot donar punts de vista i aportar coses, això és la gràcia. Però sí, és el mateix plató, el plató 1, el plató gran de TV3, i vam desmuntar el FAC i vam muntar aquest programa per així, de pressa i corrent en una setmana, crec que ho hem fet, no? Hem sigut una ovella més, no? Que has preparat i hem preparat el programa.
Tu parlaves d'aquesta escenografia al principi, quan fèiem les primeres reunions, no? Deies, farem una mena de teràpia col·lectiva, no? No hi haurà taula. O sigui, hi haurà 6 persones, farem una taula amb 6 persones, però escolta, no hi haurà taula. Fem un cercle, una rotllana amb 7 cadires, i tu també formes part d'una d'aquestes cadires per donar aquesta idea també d'alguna manera de compartir reflexions i després explica'm els colors que vas decidir escollir al plató i anem tots vestits d'una manera determinada, concreta, per ensenyar també d'alguna manera, no anem amb americanes ni amb històries, per buscar una vessant una mica més càlida, potser, no?
Sí, jo crec que tot el conjunt de coses que, quan pensàvem en l'imatge del programa, com reflectir un programa, que la voluntat del programa era que tu tinguessis una conversa amb ells, que fos una conversa propera, no distant, i, per tant, que les càmeres influïssin poc amb la conversa. Per tant, la disposició de la gent, el tractament d'imatge del programa, tant amb moviments de càmera, etc., com, sobretot, amb què rebria l'espectador, que al final treballem perquè l'espectador rebi un missatge, no? I és això, no?, que estàveu tots molt, molt confortables i podíeu parlar de veritat des de l'emotivitat, des de la part personal. Per fer això, doncs, no que digui que diguem trucs, coses que són amanides, no? Però per això fem servir colors més càlids. El vestuari, vam optar a fer una cosa també, no anem amb americanes i marquem distàncies, sinó que tot molt natural. Jo crec que també ho vaig dir, que, i això ho va ser molt bé, quan poses davant de càmera, cosa que jo no faria mai, és l'actitud natural, no? L'espectador rep, ho entén, i entenc quin llenguatge li vols, que vols dir amb aquest llenguatge, tant de cos com d'actitud, no?
De fet, el plató és molt gran, però les càmeres estan amagades. Pràcticament les vas amagar expressament perquè sí, d'alguna manera no ens donés la sensació de que ens estaven filmant tota l'estona, no?
Exacte. L'únic que vam fer és... Hi havia una càmera que és la nova, una cosa nova que vam fer en aquest programa, i quan dic nova sempre ens acometes en televisió, que és posar una càmera que anava donant voltes al voltant vostre i que era l'espectador compartint amb vosaltres la vostra conversa. Llavors, les altres càmeres estaven allunyades i amagades, si vols. Diguem, el que vam fer és posar... Normalment no en posem tants. Totes les altres càmeres estaven amb teleobjectius molt llargs, de manera que podien estar molt lluny, molt amagades, de manera que no sentís-ho. A més, amb gent acostumat a tenir càmeres al voltant, com tots els 6, més, i tu mateix, doncs acostumats a treballar al mitjà, jo crec que era una manera també d'ajudar que la gent estigués més... Els 6, més tu, estiguessin més pendents de la conversa i d'explicar d'explicar coses personals, que no de si la càmera m'agafa per l'esquerra, per la dreta, amunt, avall, etc. No? Però una mica la idea, també.
Tant de bo vagi bé. Paulí Sobirà, moltes gràcies per haver-nos-ho posat tan fàcil i ens veiem aquesta nit.
A tu per compartir-ho i a tot el teu equip, també.
Una abraçada. Fins ara.
Adéu.
Avui és un dia històric. Vivim una bona època. L'Emirat Islàmic de l'Afganistan, en nom del seu poble, vol tornar a tenir bones relacions amb tot el món.
Nare Takbir!
Aquest és un fragment del Territori Talibà, el documental que emetrà aquesta nit al 30 Minuts dins d'aquesta nit temàtica Conflicte Interior. Coincidint amb el retorn ara fa 3 mesos dels talibans al poder a l'Afganistan, avui al suplement també volem parlar amb una periodista que actualment és la cap d'Internacional del diari Ara i que durant gairebé 8 anys va viure i treballar a la capital del país, a Kabul. Ella és la Mònica Bernabé, avui ens visita. Mònica, bon dia.
Hola, bon dia. Només puntualitzar que ja no sóc cap d'Internacional del diari Ara, sóc una reportera més del diari.
D'acord.
Però ho vaig ser, ho vaig ser.
Quan fa que has tornat de l'Afganistan ara, Mònica? Per última vegada.
Doncs ara farà un mes i mig, més o menys.
Un mes i mig. Per tant, des d'aquest estiu, ara fa 3 mesos, pràcticament 100 dies que els talibans tornen a governar a l'Afganistan. La gent que hi ha anat aquesta última vegada diu que treballar allà ha estat molt fàcil perquè d'alguna manera ells el que volien ensenyar als periodistes era fer un rentat d'imatge, no?
Uh-huh. No, sí, sí, jo comparat a... Els anys que vaig estar treballant allà, realment ara era molt més fàcil, sempre i quan fessis el que els talibans volien. Hi havia una sèrie de temes que ells no volien que cobrissis, com per exemple les manifestacions de dones o manifestacions de la dissidència. Ja et deien explícitament que aquest tipus de manifestacions, que ells anomenaven il·legals, no es podien cobrir, i per tant, si anaves a alguna d'aquestes manifestacions, aquesta bona imatge dels talibans canviava totalment perquè actuàvem de forma violenta, no? Mm-hmm.
Malgrat les promeses que van fer aquest estiu quan obrien els informatius, no?, amb l'Afganistan i explicàvem que, d'alguna manera, ells farien o regnarien d'una manera més soft del que havia estat 20 anys enrere, no?, aquest documental també ens servirà per comprovar que continuen retallant les llibertats de tots els ciutadans, no? Vull dir que aquesta promesa no la compliran.
Bueno, aquesta promesa jo crec que des del minut zero ja se sabia que no la complirien, no? Els talibans necessiten diners actualment perquè l'Afganistan depenia gairebé al 100% de l'ajuda internacional. Aquesta ajuda ha quedat congelada i realment el país està al punt de la catàstrofe. Llavors els talibans necessiten els diners de fora, els diners des de l'estranger. I per això s'estan esforçant en donar aquesta imatge internacional i per això també van facilitar a la premsa internacional entrar al país i poder treballar-hi dins, no?
Mm-hmm. Quan va ser la primera vegada que vas estar, tu, a l'Afganistan?
L'any 2000.
Com és que hi vas anar? Per fer la cobertura del que
no,
estava...
No, vaig anar a unes vacances...
Perquè era abans de l'atemptat de l'11S, per tant,
sí,
no?
Sí, era durant el règim dels talibans. Vaig entrevistar una activista afganesa aquí a Barcelona que va venir a fer una conferència. Ella vivia als camps de refugiats afganesos al Pakistan i em va convidar a anar a veure els camps de refugiats. I vaig anar a les meves vacances d'estiu i des d'allà vaig demanar un visat als talibans, que llavors tenien ambaixada i consulat al Pakistan, i érem tres amigues i vam entrar a l'Afganistan en la inconsciència de la joventut, també.
Què et vas trobar allà, l'any 2000?
Em vaig trobar una situació desastrosa. Primer, que el país estava arrasat per la guerra. Les carreteres, també vaig entrar per carretera, igual que en aquest últim viatge, des de Pakistan fins a Kabul. En aquest últim viatge, a fer aquest trajecte, vaig tardar 4 hores. Quan vaig anar l'any 2000, vaig tardar 8 hores en fer el mateix trajecte. Us podeu imaginar en quines condicions estava la carretera, no? Totalment destruïda. Després les dones tenien prohibit treballar completament, però completament. Ara encara trobes dones treballant, en aquella època no. Fins i tot jo tenia una traductora dona i els talibans em van dir que com que aquella dona estava treballant per mi, és a dir, fins a aquest punt. Hi havia escoles clandestines, la música i les fotografies estaven prohibides, la televisió estava prohibida, fins i tot anaves a una... Jo recordo que a l'hotel on hi havia una llibreria i els llibres, totes les fotografies dels llibres estaven guixades, no? Això actualment tampoc no passa, no? Perquè al contrari, no? Els talibans fins i tot es posen davant de la càmera perquè els hi facis fotografies actualment i han après molt bé la importància de l'ús dels mitjans de comunicació i les xarxes socials, no?
Quan tornes? És a dir, te n'hi vas per aquestes vacances, entenc que tornes a Catalunya, no? I després hi passes 7 anys, no? En quin moment decideixes passar 7 anys a l'Afganistan?
Després d'aquell primer viatge, a partir de l'any 2002, cada any vaig estar viatjant a l'Afganistan. també durant les meves vacances, i el 2006 és quan primer vaig estar 6 mesos i el 2007 em vaig establir ja de forma definitiva.
Què t'atrau d'allà?
A veure, a mi m'interessen molt els temes socials. I clar, en un país totalment desestructurat, com és l'Afganistan, com a conseqüència de la guerra, és un país on hi ha moltes coses a explicar, no? I després, d'altra banda, també la... posant en evidència la hipocresia internacional, no? De com la comunitat internacional, entre ells la Unió Europea, de la qual formem part, et venen un discurs que en realitat no és cert, no? I que diuen que defensen uns drets humans que després a la pràctica, almenys fora de les nostres fronteres, no és així, no? Llavors a mi em feia molta ràbia, no?, aquesta hipocresia internacional per part dels estrangers a l'Afganistan.
I passes 7 anys, vas i vens. Quanta gent t'intenta convèncer perquè no hi vagis més?
Bueno, no m'intenten convèncer perquè no hi vagi més, però sí que et diuen que què fas allà, no? No m'acaben d'entendre. Això sí, això és generalitzat.
I tu què els responies?
Tampoc no donava una resposta. Bueno, que diguessin el que diguessin, no? Jo havia decidit treballar a l'Afganistan i bueno, estava convençuda, si no, no m'hauria quedat, no?
Com era treballar allà sent dona?
Doncs tenies uns certs avantatges pel fet de ser dona, perquè d'una banda, pues, com a dona, jo tenia accés a d'altres a poder entrevistar dones afganeses o a llocs on només hi havia dones a l'Afganistan i que, per tant, un periodista home difícilment podria entrar-hi. D'altra banda, el fet de ser un país tan sumament masclista, et consideren que ets com un ésser inferior, i això de vegades és un avantatge, perquè jo més d'una vegada m'he presentat en un ministeri sense tenir una entrevista concertada, i el fet de ser dona, doncs, ai, no, és que és una dona, està fora, esperant sota el sol, doncs és estrangera, deixa'm-la entrar, no? Un home possiblement ho hauria tingut més difícil, no? I després els moviments dins del país és més fàcil sent dona, perquè si vas en un cotxe amb un burca, i et paren el cotxe en un control dels talibans, difícilment et preguntaran res. Per començar, ja les dones no els hi pregunten res, amb què es dirigeixen són els homes, i no et faran destapar-te, no? Llavors passes més desapercebuda, no? Desavantatges, doncs, és un país on gairebé a tots els llocs on vas hi ha homes a la vida pública, i de fet el risc d'abusos sexuals és més gran, no? És a dir, el risc d'abusos sexuals tenim les dones a totes bandes, no? És un risc que tenim més les dones que els homes a qualsevol lloc del món, i per tant en un país totalment desestructurat i sense llei aquest risc augmenta moltíssim més, no?
Sempre havies de dur el burca?
No, ni molt menys. No. El burca només me'l vaig posar en situacions puntuals quan viatjava per carretera. Això sí, sempre que he fet viatges per carretera me l'he posat.
I com anaves vestida tu com a periodista occidental?
Jo anava vestida amb una espècie de túnica negra i un mocador negre. Ningú em va dir que m'havia de vestir d'aquesta manera. Va ser una decisió meva i que vaig aprendre al llarg dels mesos. Durant els anys que vaig viure a l'Afganistan, els estrangers érem, diguem que teníem el risc de segrest. Era el principal risc que tenia sobre el terreny. I no veies estrangers caminant pel carrer. Era molt difícil veure un estranger caminant pel carrer. Llavors, jo sí que caminava pel carrer i em vaig adonar que vestir com una afganesa, jo vestia d'aquesta manera, passava per afganesa perfectament, em facilitava els moviments i em facilitava la meva feina. Per tant, és una decisió que vaig prendre per pròpia seguretat i per facilitar-me la feina.
Com t'apropes a la gent quan hi ha la barrera de l'idioma?
Jo sempre treballava amb un traductor. Vaig fer 1000 cursos de Dari, que és una de les llengües oficials d'Afganistan. Lògicament vaig prendre una mica, no, de Dari, però no com per fer una entrevista periodística. Sí que podia, quan algú parlava, podia entendre què em deien, i jo podia parlar coses simples. A mi m'obria molt les portes el fet de parlar una mica la llengua, perquè normalment els estrangers no el parlaven, i el fet d'anar vestida de forma islàmica, perquè islàmica, diguem, estricta, no? Perquè la majoria d'estrangers tampoc no anaven, no? Llavors això ja els cridava l'atenció i consideraven que era un, bueno, un gest de respecte, no? I es rebien especialment bé.
Avui aquesta nit parlem de la por. Tu vas passar por?
Sí, lògicament. Jo crec que seria impossible no... Soc humana, seria impossible no passar por, no?
En quines circumstàncies?
En quines circumstàncies? Vaig tenir un parell d'ensurts amb això del tema dels abusos sexuals, que no em va passar res, per sort. I després, en una altra ocasió... acompanyant les tropes nord-americanes que quan anaven patrullant per un camp, un dels soldats va trepitjar una mina antipersona, no?
Tot i així, aquesta por no et va fer tornar enrere, no? O deixar-ho córrer?
No. Sí que va ser, més d'una vegada em vaig plantejar marxar, no tant per la por, sinó perquè treballar en un país així és molt difícil. Jo era freelance, periodista freelance, també és una feina molt solitària, i és un... Bueno, almenys la meva vida a Afganistan bàsicament era treballar, treballar i treballar, perquè a l'Afganistan, diguem, molt oci no pots tenir, no? Llavors, més d'una vegada em vaig plantejar marxar, no? Però en el moment que pensava, val, ok, doncs agafa la maleta, tu tens passaport, agafa la maleta, te'n vas, no? En aquell moment em feia enrere. I continuava el país.
M'explicaves, tu com a dona, com et dirigies també a la resta de la societat, amb l'ajuda també d'aquest traductor. Quan el testimoni que buscaves o necessitaves apropar-te a una altra dona, tot es complicava encara més?
No. Les dones, de fet, tenien ganes de parlar, no? I d'explicar la seva situació. Que també és d'entendre, no? Jo tinc una molt bona amiga afganesa que ella em diu, sí, però jo a qui anava a explicar tot el que em passava? A una altra dona afganesa que li passa el mateix i que dirà, bueno, què m'expliques, no? Això també em passa a mi, no? D'aquest queixes, no? Llavors, quan veuen que algú realment està interessat de saber què els està passant, per què estan patint, realment tenen ganes de parlar, no?
Per què estan patint? Què els està passant?
Bon, un dels principals problemes de les dones a l'Afganistan, amb i sense talibans, és la violència al si de la família. I una violència que està, és generalitzada, és igual a la classe social a la qual pertanyis, i que està acceptada, no? I que fins i tot les activistes afganeses difícilment parlen d'aquesta violència. Si tu fas una entrevista a una activista afganesa, t'explicarà la dificultat de les dones per treballar, per tenir accés a l'educació, per tenir participació política, però no et parlarà d'aquesta violència que pateix ella, possiblement ella mateixa, al si de la família, no? I jo crec que és un dels principals, dels problemes més greus a l'Afganistan, no?
Què passa dins de la família? Com és aquesta violència?
Doncs aquesta violència és que en el moment que... És a dir, la dona sempre depèn d'un home, no? Quan et cases depens del marit i abans de casar-te o depens del teu pare o depens del teu germà, fins i tot encara que el teu germà sigui menor que tu, no? Són ells els que tenen l'última paraula. Jo sempre poso un exemple molt gràfic de fins a quin punt arriba aquest control de l'home sobre la dona. Quan una dona està embarassada, ha de parir i li han de fer una cesària, a la maternitat no li faran una cesària si no tenen el consentiment escrit del marit, que poden obrir aquella dona i fer-li una cesària. Si el marit no firma, la criatura morirà dins del cos de la dona i no li faran una cesària. Jo crec que aquest exemple és molt gràfic fins a quin punt el control de l'home, és a dir, el fet de que l'home consideri que la dona és seva i ell decideix sobre tots els seus aspectes de la seva vida la situació a l'Afganistan, no? I el fet de que els metges no en facin res perquè ho consideren que és així i no s'ha de fer, no es pot fer una altra cosa, no?
Com ho vivies tu personalment, tot això?
Doncs em cabrejava molt, lògicament. M'entrava molta ràbia veure tota aquesta situació, no? I torno a insistir, no? És una mentalitat que no només la tenen els homes, sinó també la tenen les mateixes dones, perquè parles amb elles i et diuen no, però és que això és així, no? No ho qüestionen, no? I després també ràbia perquè, com he dit abans, Afganistan depenia gairebé al 100% de l'ajuda internacional i, per tant, des de la comunitat internacional es podien haver posat moltes condicions perquè si volien rebre aquesta ajuda, doncs respectar uns mínims drets de les dones a l'Afganistan. I no es va fer, es va mirar cap a una altra banda, no?
Tu vas arribar a l'Afganistan l'any 2000, encara governaven aleshores els talibans. Després del 2001 entren les topes nord-americanes, els talibans no desapareixen perquè continuen allà, però perden el control, no? Durant aquests 20 anys no governen els talibans, ara tornen els talibans, el que passa és que durant aquests 20 anys s'han corregit poques coses, no?
A veure, hi ha hagut canvis. No puc dir que la situació és igual que quan hi havia els talibans a l'any 2000, quan vaig anar jo la primera vegada. En primer lloc s'ha fet una gran feina de reconstrucció del país. L'Afganistan de l'any 2000 no és ni molt menys l'Afganistan actual. El Kabul actualment no té res a veure amb el Kabul de l'any 2000 o dels anys 90, no? Que era una ciutat gairebé completament arrasada, no? També una nova generació que hi ha un cert canvi de mentalitat. També hem de tenir clar que no podem demanar que la gent, la població a l'Afganistan, la mentalitat de la població a l'Afganistan canviï en dues dècades. De la mateixa manera que l'evolució de les dones en el nostre país tampoc no va ser qüestió de dues dècades. Va ser qüestió de generacions, d'educació, d'un entorn de pau, que cal recordar que l'Afganistan està en guerra, i d'una evolució econòmica. Afganistan és un dels països més pobres del món. Per tant, no podem demanar que hi hagi un canvi radical en 20 anys, no? Però sí que hi ha hagut avenços, no? De la manera de veure les coses. Això no hi ha cap mena de dubte, no? Però ara, lògicament, ha quedat totalment truncat amb el retorn dels talibans al poder, no?
Tu vivies a Kabul. Crec que hi va haver moments en què vas aconseguir introduir-te també en zones més tribals i més rurals, no?
Jo un cop al mes, es pot dir, viatjava fora de Kabul en algun lloc. Bàsicament, jo deia que era per airejar-me, perquè si no a Kabul ja m'acabava avorrint. I a més, quan tornava a Kabul em semblava que Kabul era el paradís comparat als llocs on anava, no? Torno a insistir que un dels greus problemes en aquells anys a l'Afganistan era el risc de segrestos. Per tant, moure't per carretera era molt difícil, no? I no hi havia, no podies anar en avió a totes bandes, no? Llavors, una de les maneres per arribar a aquestes zones rurals, jo almenys l'estratègia que vaig utilitzar era el que es diu en el llenguatge periodístic empotrar-te en les tropes internacionals, bàsicament en les tropes nord-americanes, que són les que estaven a les zones de més risc i zones especialment rurals, no? I d'aquesta manera em permetria doncs arribar a aquests llocs i veure què estava passant, no? Mm-hmm.
En quin moment et vas adonar que volies tornar a Catalunya o que necessitaves, potser millor dit, tornar a Catalunya?
Doncs jo vaig tornar a final del 2014 i a començament del 2014 jo veia que primer que ja estava cansada d'estar allà, després l'interès informatiu cada vegada queia més i em resultava més difícil vendre articles i per tant tenir ingressos. Després també va coincidir, jo era periodista freelance però bàsicament treballava pel diari El Mundo, va coincidir que també van segrestar a un dels periodistes del Mundo, el Javier Espinosa, conjuntament amb el Marc Marginedes i el Ricard García Vilanova a Síria, i llavors El Mundo tenia molta por que a mi també em pogués passar una cosa així i ja en limitaven molt els moviments, no? Quan jo proposava fer un viatge deia, bueno, però quin risc hi ha, no? Llavors bueno, tot plegat va fer que decidís marxar.
Va ser fàcil adaptar-se a casa una altra vegada? O era una casa desconeguda?
Bueno, jo no vaig tornar a casa, jo vaig anar a Itàlia, que lògicament no tenia res a veure amb Afganistan, però vaig arribar a Itàlia, un país en què, encara que l'italià per demanar un cappuccino és molt semblant al castellà i al català, però per treballar, diguem que necessita saber italià, no? Vaig arribar sense saber italià, sense conèixer ningú allà, per tant era començar de zero completament, no?
Això serà un tastet del que podrem retratar també aquesta nit a TV3 amb aquest conflicte interior. Avui amb la Mònica Bernabé hem volgut parlar una mica més del que està passant també a l'Afganistan, aprofitant aquest reportatge, aquest documental del 30 minuts que veurem, Territori Talibà. Mònica, moltes gràcies, companya del diari Ara, per haver-nos també retratat una mica aquests 7-8 anys de la teva vida.
Gràcies a vosaltres.
Pràcticament passen 2 minuts de 2:15 del matí. Farem una petitíssima pausa i de seguida tornarem amb la Setmana Tràgica amb el Ion Cindireu i el Toni Rodon. Fins ara.
El suplement amb Roger Escapa.